Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda. El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Bon dia, són les 8 del matí, és dilluns 23 de juliol de 2012. L'Alt Empordà està cremant sense control des d'ahir al migdia. Hi ha en aquests moments dos incendis, un molt potent a la Jonquera i un segon a Portbou, ja en fase de control. El foc ha causat fins ara 3 morts, 2 a Portbou mateix i un altre a Lles, i s'han hagut de confinar els veïns de tota la comarca. A primera hora d'avui, però, ja s'ha aixecat el confinament a les poblacions que hi ha entre l'autopista AP7 i el mar. També s'ha obert el trànsit la mateixa autopista en direcció nord i la línia R11 entre Figueres i Portbou. La millor notícia de tot plegat en aquests moments també és que els hidroavions ja volen per intentar extingir el foc. Sembla que l'origen dels incendis són imprudències manifestes, segons ja ha apuntat el govern català. Aquests fets, sens dubte, activen en tota la societat el mecanisme de les causes dels incendis i també de la recerca de responsabilitats. Una vegada més, és important elogiar la tasca dels bombers, dels veïns que ajuden la gent necessitada i dels voluntaris, així com la generositat de molta gent anònima en general. Esperem que en les properes hores s'extingeixin els focs, perquè això és el més important. És la prioritat. Després caldrà buscar-ne totes les causes i, sobretot, prevenir accidents com aquest. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz, l'Anna Buch i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Jordi Carretero al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem l'última setmana de la temporada resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El futur de Grècia dins l'euro sembla cada vegada més un fet amb data de caducitat. L'últim que no ha descartat una sortida d'aquest país del paraigües econòmic europeu ha estat el ministre alemany d'Economia, el liberal Philip Rösler, ha afirmat que aquesta possibilitat fa temps que va deixar de fer por i reconeix obertament que no és improbable.
Catalunya estudia les condicions del rescat que no intervenció. En una entrevista al diari La República, el conseller d'Economia, Andreu Mascolell, ha reconegut que s'està estudiant la lletra petita del rescat previst pel Tresor, però ha descartat una intervenció directa de l'Estat espanyol.
La malformació del fetus no serà un supòsit per avortar. El ministre de Justícia ha avançat en una entrevista al diari La Razón que la futura llei de l'avortament protegirà igual els fetus que presentin algun tipus de malformació i els que no. Alberto Ruiz Gallardón considera èticament inconcebible conviure amb l'actual legislació.
Noruega es va vestir ahir de dol per recordar les 77 persones que van morir ara fa un any en la pitjor massacre que ha viscut el país des de la Segona Guerra Mundial, l'atemptat de l'ultradretà Anders Breivik contra una seu governamental a Oslo i el tiroteig a l'illa d'Utoya contra un campament del Partit Laborista va provocar, recordem, el terror a la societat noruega.
El moviment No Vull Pagar va tornar-hi a la càrrega amb una quarta convocatòria popular per no abonar el preu dels peatges, aquesta vegada al túnel del Cadí. La plataforma Prou Peatges i Solidaritat Catalana volen denunciar la privatització en la gestió d'aquesta infraestructura.
I en esports, Fernando Alonso ha fet un pas endavant cap al títol de campió mundial de Fórmula 1 després de sumar-hi la tercera victòria de la temporada. L'Astúria es va imposar en el Gran Premi d'Alemanya davant de Vettel, que posteriorment va ser sancionat en 20 segons i va baixar a la cinquena posició.
Com us dèiem, la comarca de l'Alt Empordà crema sense control. Dos incendis declarats ahir a la Jonquera i a Portbou avancen per la comarca i han obligat a confinar tots els veïns. A les 7 d'aquest matí, però, la Generalitat ja ha aixecat aquest confinament dels veïns de les poblacions que hi ha entre l'AP7 i el mar.
El foc més important és el que ha començat a tocar de la frontera francesa a la zona del Pertús. Les flames han arribat a les portes dels nuclis de població com la Jonquera, Llers o Capmany, i la Generalitat ha hagut de demanar a tota la població de l'Alt Empordà que no surti de casa. L'incendi ha deixat almenys un mort i tres ferits i nombrosos desallotjats. El foc ha afectat una zona de 13.000 hectàrees i continua avançant a hores d'ara cap al sud. Els agents posen especial atenció al flanc dret del foc, atès que les previsions meteorològiques indiquen que demà es produirà un canvi en la direcció del vent, marinada cap a l'oest, un fet que podria ampliar el perímetre afectat pel foc en aquesta direcció.
Els bombers de la Generalitat miren de controlar les flames d'un segon incendi a l'Alt Empordà, concretament en el terme municipal de Portbou, que crema des de poc després de les 7 de la tarda d'ahir i on s'han de lamentar dues víctimes mortals.
El foc ja està en fase de control, però el conseller Felip Puig ha confirmat la mort d'una jove de 15 anys i un home de 60 que han saltat d'un penya-segat en intentar fugir de les flames. Les víctimes són pare i filla. Hi ha 12 ferits més entre les persones que han optat per aquesta via d'escapament quan s'han vist sorpreses per les flames mentre circulaven en cotxe per la zona.
Imprudències manifestes. Amb aquestes paraules es va referir ahir als incendis al president de la Generalitat, Artur Mas.
Mas ha aprofitat per fer una crida a la població, tant catalans com estrangers que visiten el país, perquè evitin qualsevol acció d'imprudència, perquè a causa de la sequera d'aquest hivern i primavera poden tenir unes conseqüències tremendes i causar estralls.
Altres notícies de casa nostra. Catalunya decidirà si s'acollirà al fons de liquiditat després d'estudiar les condicions.
Aquest diumenge el diari italià La República parla en una entrevista al conseller Mascolell. Aquest confirma les dificultats que té la Generalitat per fer front a pagaments com els de les escoles i hospitals concertats, però nega que Espanya tingui la intenció d'intervenir Catalunya.
Una setantena de cotxes es concentren al túnel del Cadí en el quart No vull pagar popular.
Una setantena de vehicles, segons els organitzadors, han baixat de forma lenta per la C-16 fins a tocar del peatge i han tallat el trànsit prop de mitja hora. La plataforma Prou Peatges i Solidaritat Catalana volen denunciar amb aquest acte la intenció del govern de privatitzar la gestió d'aquesta infraestructura.
Descobrir la Barcelona més truculenta seguint el rastre dels crims que s'hi han comès al llarg de la història.
Assassinats passionals, polítics també en sèrie, una nova proposta de ruta per als divendres i dissabtes d'estiu fins al pròxim 15 de setembre en un recorregut nocturn pel Raval i pel barri gòtic.
Anul·lada l'ordre de desallotjament de la nau del Poble Nou ocupada per 300 immigrants africans.
La jutgessa anul·la l'ordre firmada el 20 de juny perquè es tracta d'una decisió presa seguint un procediment judicial obert quan la propietària del recinte, Finca Riana, va denunciar una ocupació el 18 de juliol del 2011, però aquells inquilins ja van ser desallotjats i ara la realitat a la nau ha canviat, raona la lletrada Laia Serra de la Defensa dels Immigrants.
Mataró viu la seva festa popular més important de l'any. Aquesta setmana arriben les Santes.
Santa Juliana i Santa Sampruniana són dues màrtirs del cristianisme, deixebles de Sant Cugat, que van ser decapitades l'any 304. Elles són les Santes, les patrones de Mataró, que donen nom a una de les diades més importants de l'estiu casteller, també, i que ahir van repartir una sort dispar entre les tres colles actuants. Uns castellers de Vilafranca imparables, uns capgrossos de Mataró poc afortunats i uns castellers de Sabadell que van donar la talla en la seva aparició de més compromís.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dilluns. El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, avança que la malformació del fetus ja no serà un supòsit per avortar.
En una entrevista publicada aquest diumenge al diari La Razón, el ministre de Justícia ha avançat que la futura llei de l'avortament, que està preparant el Partit Popular, protegirà igual els fetus que presentin algun tipus de malformació i els que no. Ruiz Gallardón considera èticament inconcebible que s'hagi estat tant de temps convivint amb l'actual legislació i afirma que no entén que hi hagi diferents nivells de protecció en funció si el fetus presenta o no alguna malformació. El govern de Mariano Rajoy està revisant l'actual llei de l'avortament amb el fi de tornar a una legislació més restrictiva que l'actual, que permet l'avortament lliure fins a 14 setmanes, possibilitat que també desapareixerà excepte en casos de risc per la vida o de comportar una malaltia extremadament greu o incurable.
El govern espanyol demana la intervenció del Banc Central Europeu per calmar la crisi del deute.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo, insta el Banc Central Europeu per enèsima vegada comprar massivament deute espanyol perquè els consecutius màxims històrics de primes i tipus d'interès s'aturin. García Margallo atribueix les dificultats de finançament de l'Estat a moviments especulatius, ja que cada vegada que Espanya pren una decisió, els mercats li responen amb una bufetada en sec. No obstant, sembla que Europa no vol ensopegar dues vegades amb la mateixa pedra i el BCE no intervindrà en els mercats de deute espanyol, com va fer en Grècia. Mario Draghi ha assegurat que l'euro no està en risc i que el BCE no serveix per resoldre problemes concrets dels països membres.
També va fer seva ahir aquesta crida al Banc Central Europeu el dirigent del Partit Popular, Esteban González Pons. Per la seva banda, el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba va qualificar el govern actual de sec i d'ineficaç i va demanar que, si cal, es baralli amb el BCE. I mentrestant, el govern de Múrcia nega rotundament que tingui intencions de demanar un rescat al setembre.
Una nota de premsa de la comunitat manifesta que, tot i haver estudiat en reiterades ocasions adherir-se al fons de liquiditat de que disposa l'Estat per ajudar les comunitats autònomes, encara no ha pres una decisió al respecte. El president popular, Ramon Luis Valcárcel, ha aclarit que no es referia a un fons de rescat, sinó que la demanda d'ajuda seria de 200 o 300 milions d'euros.
La família de Publio Cordón i la Guàrdia Civil critiquen que el jutge hagi deixat en llibertat sota fiança dos dels tres grapos detinguts dijous.
La filla de Cordón considera que amb aquesta decisió es tira a terra la feina de la Guàrdia Civil i que hi ha un risc enorme de fuga dels dos detinguts. Per la seva banda, la Guàrdia Civil també s'ha mostrat perplexa per la decisió del jutge. Segons l'organisme, hi havia indicis suficients perquè el magistrat decretés presó sense fiança. Mentrestant, l'Audiència Nacional investiga la policia per si hi ha hagut un delicte de revelació de secrets per la publicació en els mitjans de comunicació de diverses dades relacionades amb el segrest de l'empresari el juny de 1995.
I un mort i 9 ferits és el balanç d'un xoc que es va produir ahir entre un autobús i una furgoneta a Menorca.
El sinistre ha passat a primera hora d'aquest diumenge a prop de la població de Mercadal, quan, segons la Guàrdia Civil, la furgoneta ha envaït el carril contrari. La víctima tenia 35 anys i entre els ferits, la majoria de caràcter lleu, hi ha 4 menors. L'única víctima de caràcter greu és el conductor, que està ingressat a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila.
Tres minuts i serà un quart de nou. L'opositor cubà Oswaldo Payá ha mort als 60 anys. Aquesta mateixa matinada s'ha produït la pèrdua de la seva vida. Segons diverses fonts, Payá hauria patit un accident de trànsit a la província de Granma, a l'est de l'illa de Cuba.
Es tracta d'un dels dissidents més actius dins de l'illa en la lluita per la democràcia. Oswaldo Payá va fundar el moviment cristià d'alliberament i era una de les principals figures de l'anticastrisme, juntament amb les Dames de Blanco. El dissident hauria mort en un accident de trànsit estrany i confús en què un vehicle l'hauria fet fora de la carretera amb aquest tràgic balanç. Ja fa dies que ja havia denunciat que el perseguien els serveis secrets cubans i que l'assetjaven amb intensitat.
Oswaldo Payá era un home que buscava el canvi democràtic a Cuba des de dins, amb acords entre l'oposició i el règim castrista. La seva tasca a favor de la democràcia va fer que guanyés el Premi Sàharov, que concedeix la Unió Europea, ara fa tot just 10 anys, l'any 2002. I canviem de qüestió. El futur de Grècia dins l'euro sembla cada vegada més un fet amb data de caducitat. L'última a no descartar una sortida d'aquest país del paraigües econòmic europeu ha estat el ministre alemany d'Economia.
El liberal Philip Rösler afirma que aquesta possibilitat fa temps que va deixar de fer por i es reconeix obertament que no és improbable. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha reconegut que amb Grècia se li ha esgotat la paciència i ha anunciat que es planteja frenar el fons per ajudar aquest país.
El govern sirià, cada cop més debilitat, se li ha obert un nou front.
Després dels sagnants combats a Damasc, els rebels presenten batalla en un lloc significatiu, Alep, una de les ciutats amb més suport de l'Assad. Rebels armats combaten l'exèrcit al centre de la ciutat. Centenars de famílies d'Alep han fugit dels barris residencials després que els militars irrompessin el districte Saladin, que ha estat en mans dels rebels durant 2 dies. L'escalada dels combats en aquesta ciutat podria suposar un nou desafiament per a Bashar al-Assad, que segueix recuperant-se de l'assassinat de 4 dels seus alts comandaments de seguretat i d'un atac rebel de 6 dies a la capital.
I Noruega es va vestir ahir de dol per recordar les 77 persones que van morir ara fa un any en la pitjor massacre que ha viscut el país des de la Segona Guerra Mundial.
Mentre l'autor de la matança, que es considera un croat de la identitat noruega, espera el veredicte del jurat després de setmanes de judici, els noruecs miren de girar full. Els jutges han de decidir sobre la seva salut mental. Si està bé, anirà a la presó, si no, a un psiquiàtric.
I la policia dels Estats Units va optar ahir per detonar de forma controlada el pis del presumpte autor de la massacre de Denver, James Holmes.
Les autoritats consideren que és l'única manera d'accedir a l'apartament. La planta està plena d'explosius que la converteixen en una trampa mortal.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, un nom propi, el de Fernando Alonso, que va fer un pas més ahir cap al títol de campió mundial de Fórmula 1 després d'una altra victòria, la tercera de la temporada.
L'Asturià s'ha imposat en el Gran Premi d'Alemanya davant de Vettel, que posteriorment ha estat sancionat en 20 segons i ha baixat a la cinquena posició. Button tercer i Raikkonen quart s'han beneficiat de la sanció al pilot alemany i han acabat completant el podi final. Alonso continua líder del Mundial i amplia l'avantatge precisament sobre els dos Red Bull, 34 més que Weber i 44 més que Vettel, una distància que comença a ser considerable, tot i que encara falten 10 curses per acabar el campionat.
I parlem de ciclisme, perquè Bradley Wiggins s'ha convertit en el primer ciclista britànic de la història que guanya el Tour de França.
La ronda francesa va acabar ahir amb l'última etapa, un tràmit de 120 quilòmetres de recorregut amb sortida a Rambouillet i final als Camps Elisis de París, i que ha acabat amb el triomf a l'esprint de Mark Cavendish.
Marcel Granollers i Marc López han guanyat la final de dobles del torneig de Gasta de Suïssa.
La parella catalana que competirà als Jocs Olímpics de Londres s'ha imposat als colombians Robert Farà i Santiago Giraldo per 6-4 i 7-6 i ha demostrat que arribarà en un gran moment de forma a la cita olímpica. En el quadre individual, el brasiler Tomàs Bellucci ha guanyat el títol després d'imposar-se en la final al serbi Janko Ciparevic.
I el Barça va informar ahir que, tal i com estava previst, ha començat el procés de canvi de la gespa del Camp Nou.
El club n'instal·larà una de nova, del mateix tipus que la que hi ha al camp número 1 de la ciutat esportiva, el lloc d'entrenament dels blaugranes. Les obres acabaran a principis d'agost i el club preveu que la nova catifa verda estigui a punt per al primer partit de Lliga a l'estadi contra la Reial Societat el 18 o el 19 d'agost.
I acabem parlant de l'Espanyol, perquè la plantilla al complet va arribar ahir novament a Peralada, la seu de la concentració de pretemporada, tot i el caos circulatori derivat dels incendis de l'Alt Empordà, amb l'objectiu de reprendre avui els entrenaments. No està clar, però, que Mauricio Pochettino pugui dirigir la sessió d'avui. Per cert, que el tècnic blanquiblau va assegurar que l'equip està complint els objectius de la pretemporada i va afegir que no està preocupat per la manca de davanters a l'equip. Completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI es va mostrar ahir profundament impressionat per la matança de Denver, que el pontífex va qualificar d'insensata violència. Recordem que divendres un noi de 24 anys entrava en un cinema i matava 12 persones. Després en faria més de 50. El papa va dir durant l'Àngelus ahir que comparteix l'angoixa de les víctimes. Benet XVI també va comentar el passatge de l'Evangeli d'ahir per remarcar la idea del Jesús pastor de la humanitat. A més, el Sant Pare va recordar que Déu sempre s'ocupa de les ovelles perdudes, de qui sempre té compassió. En aquest sentit, va posar l'exemple de Maria Magdalena, que Jesús va alliberar del dimoni, i la festa litúrgica de la qual se celebrava precisament ahir. Així doncs, el Sant Pare va dir que aquest alliberament consisteix a trobar la pau veritable fruit de la reconciliació amb Déu i el món.
I el majordom del papa, acusat de filtrar documents secrets de la Santa Seu, ha estat posat sota arrest domiciliari. Des de dissabte passat, Paolo Gabriele va sortir de la presó i ara ha quedat confinat amb la seva família a la ciutat del Vaticà. El jutge del Tribunal de la Ciutat del Vaticà, que porta el cas, Piero Bonet, va decidir que després dels diversos interrogatoris, el majordom aquest podria deixar la presó. Recordem que Paolo Gabriele va ser arrestat el passat 24 de maig, després que tots els indicis l'acusessin de ser ell l'artífex de la filtració de documents vaticans a la premsa.
I el cardenal Lluís Martínez Sistac va presidir ahir a la catedral al vespre l'ordenació diaconal de Rafael Ignacio Tejada i Jordi Lloret en una celebració concelebrada per diversos preveres i també amb la presència d'una part important del Col·legi Diaconal de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també de les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. El cardenal arcabisbe de Barcelona va recordar en la seva homilia la importància del servei a la paraula de Déu i a la caritat que els diaques han de complir ara i en el futur. passen 3 minuts i mig d'un quart de 9. Principals titulars de portada a la premsa, amb els incendis de l'Alt Empordà com a notícia destacadíssima. La Vanguardia, foc, por i mort. El periòdico també sobre aquest tema, foc fatal. El Punt Avui, tramuntana de foc. El diari Ara, en la mateixa línia, titula Foc mortal.
Repassem altres portades. El Mundo titula el PP cau 9 punts des del 20N i el PSOE només puja 8 dècimes. El País, Rajoy està obligat a convocar un gran acord nacional. L'ABC amb una fotografia de Fernando Alonso somrient, llançat a pel Mundial i la Razón pel seu dret a la vida.
Fet aquest repàs, una petita pausa després dels serveis i després entrevistarem Francisco Campo, director general de Cran Management, l'empresa que organitza Future Economy 2012, un fòrum sobre medi ambient, empresa i economia que comença demà a Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Aquest estiu, cada dilluns a les 10 de la nit, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara, quan passen ja 6 minuts d'un quart de 9, a la informació de serveis.
El trànsit.
Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Encetem matí de dilluns en situació tranquil·la el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La setmana arrenca amb sol, amb molta estabilitat atmosfèrica per aquest dilluns, tot i que a primeres hores del matí parlem d'intervals de núvols baixos a bona part del litoral, sobretot al litoral sud, però també a punts del nord-est, i a més s'endinsen a la zona del prelitoral central i la Catalunya central. En qualsevol cas, el litoral és on seran una miqueta més persistents, tot i que, això sí, s'aniran trencant durant la tarda. A més, parlarem de temperatures que avui pugen, tot i que les mínimes a primeres hores han estat en conjunt més baixes, entre 2 i 3 graus. Parlem a les 7 del matí, per exemple, de temperatures de només 12 graus centígrads a Girona o 16 a Lleida, més elevades a punts del litoral, a causa, entre altres coses, dels núvols baixos, amb 21 graus, per exemple, a Barcelona i 22 a Tarragona. Com comentàvem, les temperatures, però les màximes diurnes tendiran a pujar en el conjunt de Catalunya. La situació en quant al vent, doncs continuarem parlant fins a mig matí d'aquesta tramuntana entre fluixent moderada amb cops forts a l'Empordà, que de mica en mica la tendirà a fluixar durant el matí i anar girant a component est. En conjunt de Catalunya serà el component est el predominant, especialment durant la tarda, entre fluix i moderat. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats Vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina, Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
5 minuts i mig i seran 9:15. Tenim en marxa dins les nostres promocions d'aquest estiu una nova proposta per a tots vosaltres. És la promoció del concert de Dionne Warwick amb una entrada doble per al dissabte 11 d'agost a les 10 de la nit al Festival de Peralada a l'Alt Empordà. Si voleu aquesta entrada doble, l'únic que heu de fer és entrant al web www.radioestel.cat, www.radioestel.cat, entreu a la nostra web i aquest divendres farem el sorteig del guanyador de l'entrada doble. També tenim una altra promoció, en aquest cas per via telefònica, és el regal d'entrades per al cinema Silent Parla Aparatallada. Es tracta de diversos passis que faran d'una pel·lícula on el pianista i el compositor Jordi Sabatés ha compost música per la pel·lícula Sherlock Jr., concretament una de les joies més desconegudes de la filmografia de l'actor i el director Buster Keaton. Sabatés interpreta en directe al piano aquesta partitura acompanyant la pel·lícula. Si voleu, el que heu de fer és trucar-nos al 93 409 27 72. Els concerts són diversos dies entre el 8 i el 28 d'agost a la plaça del Castell de Pere Tallada, Sherlock Jr. I ara sí, donem pas a la nostra entrevista del dia. Es fa demà a Barcelona el primer fòrum sobre medi ambient, empresa i economia. Es tracta del Future Economy Barcelona 2012, amb l'objectiu d'analitzar els dos problemes que més afecten i preocupen la societat i les empreses d'avui, l'economia i el medi ambient. Durant la trobada es plantejaran les claus per al desenvolupament d'una nova economia i la sortida de la recessió en base a la sostenibilitat i sempre respectant el medi ambient a través d'una sèrie de conferències d'experts internacionals del nivell del Premi Nobel de la Pau Al Gore, l'investigador Philip Cousteau i l'assessor econòmic de Barack Obama, Juan Verde, entre d'altres. Avui parlem amb Francisco Campo, director general de Cran Management, l'empresa que organitza Future Economy 2012. Senyor Francisco Campo, bon dia.
Hola, buenos días.
Ens pot explicar, nos puede explicar en qué consiste este evento que tiene lugar mañana en la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat, Diagonal 523 de Barcelona.
Sí, mañana es la presentación de este evento, se presenta oficialmente
sí.
a los medios de comunicación. Es un evento que se va a llevar a cabo en Barcelona los días 19 y 20 de octubre, y que cuenta con la presencia del vicepresidente, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, como el invitado estrella, ¿no? Junto a otros 25 o 30 ponentes de diferentes partes del mundo. Se llama Future Economy Barcelona 2012 y tiene como intención el analizar durante estos dos días pues los dos principales problemas que más preocupan y que más afectan a la sociedad de hoy en día, ¿no? Como son la economía y el medio ambiente, y la relación que puede haber entre estas dos temas, ¿no? Uh-huh. Pues la idea es que esto va dirigido sobre todo a las empresas, a las pymes, a los autónomos, con la idea de que entiendan de la importancia que tiene que para salir de la crisis económica y para mejorar los modelos económicos, lo que estos ponentes sugieren es que se ha de apostar por el desarrollo sostenible, por las energías renovables, por el medio ambiente, en fin, por todo tipo de políticas econòmiques que sean respetuosas con el planeta, con el medio ambiente.
Uh-huh. Per tant, empreses convocades els dies 19 i 20 d'octubre a Barcelona. Mañana la presentació. ¿Se prevé la presència d'alguno de los importantes ponentes o de alguno de los participantes mañana?
Sí, tenemos la presencia de tres ponentes. Cabría destacar Enrique Alcat, por ejemplo, que es está considerado como uno de los máximos expertos en comunicación. Él, durante el Congreso, lo que promueve y propone es que para que la sociedad sea consciente de que el modelo económico actual está agotado, hay que cambiarlo, hay que saber comunicarlo. Tanto las empresas tienen que comunicarlo adecuadamente, los organismos sociales, los gobiernos. También está Francisco Lozano, que es un profesor del ESADE, y él durante el evento va a hablar de la importancia de la economía verde. Va a describir qué es la economía verde, por qué es importante que todas las empresas, y no hace falta que sean solamente multinacionales, o sea, cualquier persona que tiene, desde un autónomo hasta una pyme, la importancia que tiene el poner en marcha lo antes posible el concepto de green economy o economía verde, ¿no?
¿Es posible inscribirse desde ahora hasta el día 19 de octubre en que empieza Future Economy Barcelona 2012?
Sí, toda la información al respecto, tanto el programa detallado, la lista de todos los ponentes con su biografía y las inscripciones están disponibles en la página web, que es www.future-economy.com.
Future-economy, Future Economy en anglès amb un guió entremig, .com. Hem parlat amb Francisco Campo, director general de Cran Management, empresa que organitza Future Economy 2012 a Barcelona, el 19-20 d'octubre, demà a les 11 del matí a l'Avinguda Diagonal 523 de Barcelona, la seu de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, presentació d'aquest event, d'aquest esdeveniment econòmic i empresarial. Moltíssimes gràcies, don Francisco Campo, per haver-nos atendido. Que vaya muy bien y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Ara són 9:15, els titulars, l'última hora informativa que ens porta la Carolina Costa i després la tertúlia, avui amb Lluís Serra, Quim Sabater i Albert Batalla.
Hola, molt bon dia. L'Alt Empordà continua cremant sense control dos incendis declarats a la Jonquera i Portbou. Avancen per la comarca i han obligat a confinar tots els veïns a les 7 d'aquest matí, però la Generalitat ha aixecat el confinament de les poblacions que hi ha entre l'AP-7 i el mar. El foc, a més, ha causat 3 morts, 2 a Portbou i un altre a Llers. S'han hagut de confinar els veïns, com dèiem, a la comarca. A primera hora d'aquest dilluns s'ha aixecat aquest confinament i s'ha obert el trànsit a l'AP-7 en direcció nord i la línia de Rodalies R11 entre Figueres i Portbou. L'opositor cubà Osvaldo Payá mor als 60 anys aquesta matinada. Segons diverses fonts, hauria patit un accident de trànsit estrany i confús en què un vehicle l'hauria fet fora de la carretera a l'illa de Cuba. I en esports, el pilot Fernando Alonso ha fet un pas més cap al títol de campió mundial de Fórmula 1 després d'una altra victòria a la tercera de la temporada al Gran Premi d'Alemanya. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
El teu estiu a Ràdio Estel. Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits. Perquè a Ràdio Estel posem música a la teva vida. Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Siguis on siguis, en bona companyia. Ràdio Estel.
Ara, fins al 31 de juliol, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. El litre de llet marca Hipercor, sencera, semi o desnatada, per només 59 cèntims.
Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:45 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 4 minuts de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Quim Sabater, que és el president de l'Observatori del Tercer Sector Social de Catalunya.
Tercer,
i també...
Tercer sector.
Del tercer sector, perdoni.
De tot.
De l'Observatori del Tercer Sector, ja està. Bon dia, senyor Sabater.
Bon dia.
També Quim Sabater és expert en polítiques socials, així el presentem habitualment. D'altra banda, ens acompanya Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i també professor de la Facultat de Teologia. Germà Lluís Serra, bon dia.
Bon dia.
Celebrem que estigui recuperat després d'una petita indisposició, però ja bé, no?
No, bueno, era una intervenció quirúrgica, però bé, ja està.
Però superada.
Per ara es va superar.
Ho celebrem, moltes gràcies. I també saludem avui Albert Batalla, que és alcalde de la Seu d'Urgell i diputat de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. Senyor Albert Batalla, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, tenim aquesta tristíssima notícia d'un incendi, sembla, pel que ja sabem, de grans dimensions a l'Alt Empordà. L'incendi crema en aquests moments sense control des d'ahir al migdia, tot i que hi ha alguns focus que ja es comencen a controlar. En aquests moments tenim dos grans incendis, el de la Jonquera i un altre a Portbou. Ja hi ha hagut 3 morts en aquestes últimes gairebé 20 hores, 2 a Portbou i un altre a Llers, i s'han hagut de confinar veïns de tota la comarca. També hi ha hagut el terrible impacte del tall de trànsit, que és un tall de trànsit europeu, no?, a la Jonquera, tant a l'AP7 com a la Nacional 2, on van quedar atrapats doncs, molts conductors ahir a la tarda i al vespre. Tot això, d'alguna manera, com dèiem al principi del programa, activa el nostre mecanisme com una mica de ràbia i de dir per què passa això, quina responsabilitat hi pot haver. El govern català ja va dir ahir que hi havia hagut imprudències i, en tot cas, què podem fer? És la gran pregunta, perquè... això no torni a passar, o intentar que, si passa, sigui del mínim impacte possible. Qui vol començar?
Home, sens dubte és un sentiment de molta impotència. Nosaltres, fa uns mesos enrere, aquí a la nostra zona, a la Seu, també hi va haver un incendi, l'incendi de Calvinyà, que segurament el vau sentir pels mitjans, etc. I aquella sensació d'impotència, de no saber, doncs, com actuar perquè es pari el foc, en tot cas deixant-ho tot a les mans dels professionals, els veritables professionals, que són els bombers, els agents de defensa forestal, els agents rurals, en general de la gent que coneix bé com afrontar un cas d'aquestes característiques. I la resta, doncs, hem d'estar allà convoiant i, en definitiva, doncs, atenent les instruccions que ens donguin les autoritats, perquè són qui coneixen bé, en aquest cas, doncs, com evoluciona una tragèdia d'aquestes dimensions. Val a dir que la dimensió de, en aquest cas, dels focs de l'Empordà és gran, és grossa. A més, van coincidir dos focs, com bé s'ha explicat pels mitjans de comunicació en totes aquestes darreres hores, no només el foc de la Jonquera, sinó també el foc de Portbou. I això fa, doncs, que els esforços per part de totes les dotacions de bombers s'haguessin de repartir. A més, també va haver un foc a la Noguera, que per sort es va controlar, doncs, molt ràpidament. Sí. Però, en definitiva, bueno, quan passa una cosa d'aquest tipus, doncs, sempre passa de forma simultània en diversos llocs del país. Evidentment, doncs, perquè els dies en què passa, doncs, principalment són dies en què les condicions meteorològiques són molt extremes, no?, com s'ha vist en els focs de l'Empordà. Sí. I malauradament també, doncs, perquè en molts casos encara hi ha gent inconscient, absolutament fora del sentit comú, que llença burilles per la finestra o que fa actuacions imprudents que després ens porten aquestes tràgiques conseqüències.
Sí, evidentment. Lluís Serra, Quim Sabater.
És molt clar que el fet són 13.000 hectàrees, la qual cosa és una brutalitat.
Sí.
Després estem que hi ha dos focus, un d'ells ja controlats, i un dels aspectes importants també és la mort de 3 persones, un fet molt important, mort 3 persones a causa d'això, un d'ells indirectament perquè era una persona de 75 anys i va tenir una aturada cardíaca, segurament moguda per l'emoció, la por i tot el que sigui, no? I després també un altre fet és la tramuntana, que hi bufava fortíssima, i que avui justament al baixar la intensitat fa que sigui possible, per exemple, la intervenció aèria, Em sembla que han començat els helicòpters francesos perquè tenen, estan equipats de manera que poden reaccionar més enfront del vent i, per tant, ja crec que ja han començat. I després
sí.
Ara vindran els nostres, no?, d'alguna manera. I això en quant als fets. Després, en quant a les reaccions, jo penso que una de les coses que s'està fent és, efectivament, lluitar pel control del foc, però hi ha moltes pàgines precioses de solidaritat entre la gent, que hi ha hagut una autèntica llau de col·laboració, d'ajut, de veure què es pot fer uns als altres, és els pagesos que deuraven els camps per fer una miqueta de focs, o gent que ajudava a obrir les cases seves per acollir gent que no tenia sostre en aquell moment, etc. No? I el que també ens hauria de fer pensar, perquè moltes vegades només es dona que si els polítics o uns altres i tal, aquí és el tema social, és el dir el tema de les causes. Com dos comportaments, perquè els dos focs tenen una característica similar en l'origen, que els dos van néixer al costat de la carretera, com qui diu, al costat d'un parc que anéssim l'un i l'altre de la carretera. Per tant, estem en causes aquestes que eren absolutament evitables, com tirar una burilla encesa, per exemple, del tabac, que això el tabac doncs, hauria de veure què significa la gent, perquè darrere això hi ha una enorme inconsciència, i que això ha produït pèrdues humanes i també una pèrdua catastròfica en l'ecologia de l'Empordà, no? I són temes aquests que realment dol molt, no? Perquè és esgarrifós, no? Veure totes les imatges i el patiment que hi ha i la destrossa ecològica que significa.
Uh-huh. Quim Sabater.
Si davant de situacions com aquesta, el primer que penso és que malgrat els molts recursos que s'han esmerçat en els anys per prevenció, la força de la naturalesa és implacable, no? I aquests focs tot i que l'origen segurament està en una imprudència, això evidentment és condemnable, una vegada encesos, la capacitat que té el vent de fer un desastre com el que està fet sempre fa pensar, no? L'home no som capaços de lluitar-hi mentre les condicions són adverses, i aquí hi ha una reflexió a fer, bàsicament sobre la prevenció, és a dir, esforçar molt més, esforçar i insistir en el tema de la prevenció. Si realment han començat, com solen començar la majoria de focs, per imprudències humanes, cal que hi hagi més esforços en aquest sentit, i evidentment davant la pèrdua de tres vides humanes, pensar que això és el pitjor que pot passar, perquè és clar, és irreversible. El bosc també és una pèrdua per la comarca, quan en aquelles comarques gran part de la seva riquesa és l'entorn, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que la reflexió va a l'entorn, sobretot, d'apretar encara més en la prevenció, amb el fet de que hi hagi capacitat per part de les persones de respectar molt més les situacions aquestes en les quals el famós 30-30-30 que ells parlava, no? 30 de vent, 30 d'humitat i 30 de temperatura, que és un dels detonants.
Les xifres de més risc, no? El detonant. I també cuidar entre tots els boscos, perquè de vegades els deixem una mica d'aquella manera.
Bueno, quan no hi ha capacitat de generar riquesa, els propietaris se'n desentenen, i això també hi ha un element de reflexió sobre el nostre entorn natural, no? Bé, i l'abandó dels conreus, que moltes vegades abans els conreus, els camps, feien de tallafoc, i ara han esdevingut zones boscoses, no? I per tant també l'abandó del camp és important en aquest aspecte.
Quan fem una reflexió al voltant de l'agricultura i la ramaderia en el nostre país, que per sort doncs, és ben viva, però en tot cas és menys, per dir-ho així, del que era fa uns anys, també hi ha aquesta derivada, no?, al voltant del manteniment del territori que fa tota la gent del sector primari, no només per fer la producció d'aliments de qualitat, que seria molt interessant que tots plegats els tinguéssim al cap i els tinguéssim al rebost, per entendre'ns, quan anem a comprar, perquè són doncs, aliments que es produeixen en el nostre país i a més de molta qualitat, sinó que a més de forma indirecta doncs, tota la gent que es dedica en aquest àmbit primari el que fa és un manteniment importantíssim del nostre entorn i del nostre medi natural. De fet, la massa boscosa a Catalunya ha crescut d'una forma important en les últimes dècades, fruit precisament de l'abandonament de determinades activitats agràries en el nostre país. I això és un tema que evidentment ens ha de fer reflexionar. Com si em permeteu també, una reflexió derivada del tema dels incendis, no? Durant tot aquest vespre i des d'ahir a migdia, doncs, qui més qui menys, hem anat seguint pels mitjans de comunicació doncs, l'evolució de l'incendi i la feina dels bombers, i crec que aquí doncs, diguéssim, qui ha donat la cara d'una forma principal doncs, han estat els responsables polítics, no només el conseller d'Interior, que des d'un primer moment hi va ser, i el president de la Generalitat, sinó també els alcaldes, no?, dels municipis. I en un moment en què es planteja per part de Madrid doncs, la desaparició de municipis i es planteja doncs, la reducció del poder municipal, em sembla que es fa evident en un moment com aquest precisament la utilitat d'algú que està al peu del canó, posant-hi totes les hores, posant-hi la cara, l'esforç i no sé quantes coses més, doncs, per defensar el seu nucli de població, per defensar el seu poble, no? Realment, ja sé que pot semblar una reflexió un punt esbiaixada o derivada dels incendis, no? Però a mi m'emociona veure i sentir els alcaldes de l'Alt Empordà i les alcaldesses de l'Alt Empordà doncs, com estan donant la cara pels seus veïns en aquests moments difícils.
Sí, Lluís Serra.
Hi hauria també un fet que a mi, quan hi ha incendis d'aquestes dimensions, em clarifica una frase de la Bíblia que a vegades deia, i això com pot ser, no? Que era, diu, hi ha pecats que es paguen fins a la quarta generació. Doncs un incendi d'aquests es fa en un dia, pràcticament, es produeix tot, s'apaga en un dia o dos, però dura generacions, pràcticament, per refer tot el que s'ha destruït. És a dir, que hi ha situacions, comportaments, etc., que degraden la natura, l'ecologia, etc., fins a la quarta generació. És a dir, el que costarà de remuntar realment tot això, no? És un punt que caldria tenir molta consciència, no sé com educar el tema aquest de la consciència social, del tipus aquest de comportament, que és igual, eh? Si diu, el tira un paper pel carrer, tira per aquí una borida encesa, això es va fent a la ciutat, o que sigui, després surt al camp, baixa a la finestra per no tacar el cotxe, però es pot tacar l'espai col·lectiu, tirant una borida encesa, amb el risc doncs, que produeix el que es produeix. No? Aleshores, són temes d'aquells que ja a vegades es volen concentrar, i aquí per ara afortunadament no estàs al cas, si els polítics s'han fet bé o no, si els tècnics els bombers, no. Aquí hi ha un tema social de fons, que és que la necessitat que tothom puguem actuar de forma responsable i conscient, no? I aquí el que es nota és una enorme inconsciència d'aquests dos casos que s'han produït, no? Segons tots els indicis semblen que sí, que després s'haurà de confirmar si exactament és així.
Sí, malgrat com s'hagi produït, evidentment hi ha un element de consciència sobre el nostre entorn que em sembla que no tenim prou clara, no? El que deia l'alcalde abans respecte als consum de proximitat, l'esforç que estan fent molts pagesos de recuperar productes i de recomercialitzar-los amb mitjans propis i tot això, la importància que pot tenir pel nostre país, no? I la ramaderia i el fet de que la ramaderia pugui netejar boscos, etc, etc. Mi em sembla que aquí hi ha una reflexió de model de país que enllaça alhora amb el que també deia l'alcalde respecte al paper que juguen els municipis en aquestes qüestions molt de proximitat, no? Segurament no tenen mitjans per fer front al foc, però sí per atendre les persones. I aquí és un element que quan es pensa aquest macromodel polític que moltes vegades ens està portant una voràgine, es perd allò del servei a les persones, que ens sembla que fan els alcaldes i molts alcaldes de pobles petits, que potser la viabilitat s'hauria de condicionar, segurament s'haurien de trobar nous models de gestió, segur. I l'alcalde d'això, amb un poble de l'Alt Pirineu, hi deuen estar pensant, no?
I a més, però l'alcalde Albert Batalla directament afectat estaria, perquè em sembla que són les poblacions de menys de 20.000 habitants.
Per això ho dic, però que combinar la viabilitat amb un model de proximitat i no oblidar el principi de subsidiarietat, que en aquest país està absolutament bandejat, no? En la reflexió política, i no ho sé, aquí hi ha tota una sèrie d'elements que em sembla que hem de posar sobre la taula.
Sí, en tot cas, si volen, ara podem comentar una mica el tema aquest dels municipis, però abans recordem que avui la tertúlia la compartim amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, i amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Per cert, el mateix Quim Sabater, diversos oients i diferents mitjans de comunicació ens diuen que se sent l'olor de fum a Barcelona, derivada dels incendis.
Sí,
sí, sembla que sí, sembla que seria dels incendis. L'olor hi és, això és evident, i evidentment no pensem que pugui ser una altra causa que els incendis de l'Alt Empordà per la seva virulència, el vent evidentment, ahir, per exemple, el paisatge de Figueres era terrible, amb un núvol i plovent cendra, fins i tot. Esperem que es pugui controlar pel bé de tots i que les condicions també ho facilitin. La tramuntana ha parat una mica en les últimes hores, esperem que no torni amb la mateixa força.
Ara sembla que estan patint per la Marinada, no? Que és el flanc més fràgil de l'incendi en aquests moments, és el que fa el límit amb la comarca de la Garrotxa, i per tant la bona notícia és que la tramuntana doncs ha amainat d'una forma important i per això els mitjans aeris han pogut començar a treballar, però el possible vent de migdia o la llevantada, com es coneix, doncs si no es treballa a fons en el límit aquest de la Garrotxa, podria extendre el foc cap a aquesta zona, i per tant doncs aquí és on s'hi concentren una part important dels esforços.
Doncs bé, algun comentari més sobre el foc o sobre els municipis i la possible reordenació que dissenya el govern espanyol, ja que ens ha parlat sobretot l'alcalde de la Seu.
No, respecte a això sí que hi ha un punt que a mi em fa bastanta por, i em refereixo a aquest deu de condemnes de forma generalista sobre els polítics, no? O, per exemple, sobre el cobrament i tal. Jo penso que els polítics han de ser els que han de ser. Això també es pot remodelar el nombre i tal. Però han de ser ben pagats. És a dir, el que no podem és desprestigiar la funció política, perquè és l'única que hi ha per organització democràtica. Aleshores, és veritat que aquí hi ha una reflexió a fons a fer, no? Però, per exemple, si fan coses indegudes, doncs s'ha de penalitzar, se'ls ha de perseguir i tal. O si hi ha corrupció, això s'ha de ser implacable, no? En aquest sentit. Però també, per altra banda, s'ha de reconèixer que els ha de tenir una consideració social com realment es mereixin, com el que té la seva funció, perquè és una funció social. El perill que tenim en aquests moments és anar buidant els espais polítics de la societat, i quan es buiden un espai se generen buits, i els buits s'omplen de populisme, de solucions fàcils, de solucions compromeses, de delinqüència social. Amb aquests temes també hauríem d'estar molt atents, perquè a vegades es deixa anar la deu, que, com a Espanya, per exemple, es deixa anar la deu que tota l'ocupa són les autonomies. Bueno, doncs, clar, són coses que la gent, a base de repetir-ho, es creu la narració que no correspon als fets, però es creu la narració. Sí. Aleshores, em sembla que són temes aquests molt importants que s'hauria de tenir atenció, no?
Senyor Batalla.
Bé, jo agraeixo molt aquesta reflexió de Lluís, sobretot perquè no ve directament de la política, no? De vegades sembla que fem una defensa gremial els que durant uns anys de la vida doncs hem decidit dedicar-nos al servei públic a través de la política. Sigui com sigui, jo sempre demano que aquest tipus de generalitzacions doncs es defugin, perquè no són bones des d'un punt de vista democràtic. Fins i tot, com es deia abans, el poder sempre s'ocupa, sempre, 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 i jo crec que és molt millor que s'ocupi doncs per una elecció democràtica per part de la gent, que no pas doncs per altres tipus de procediments, que per això jo no he viscut, però que alguns de vosaltres sí que vau patir, sí, no fa tants anys enrere, no? Per tant, evidentment, aquesta és la primera qüestió. La segona, al voltant dels municipis i de la política de proximitat que representen doncs els pobles i els alcaldes i les alcaldesses i els regidors i les regidores. Dir-vos que en la gran majoria del nostre país els regidors i les regidores són voluntaris municipals, que no cobren res, i són doncs pel que faci falta, no? Quan hi ha un moment de fatalitat, com pot ser un incendi, quan hi ha una festa major, quan s'ha d'atendre els veïns perquè hi ha una incidència en algun punt del municipi. En definitiva, gent que decideix dedicar uns anys a la seva vida al servei al seu poble, al seu municipi, a la seva ciutat, doncs per poder contribuir a fer-la una mica millor. I val a dir que en aquests temps tan complicats econòmicament és, per dir-ho així, letal el fet de que a més doncs siguin moments complicats des d'un punt de vista de prestigi polític, perquè totes aquestes persones que un dia determinat han decidit fer un pas endavant en benefici de la seva comunitat, doncs, i que en molts casos, per dir-ho així, doncs, podrien arribar a la reflexió de escolta, jo no tinc cap necessitat de fer-me malveure fent política o donant un cop de mà al meu ajuntament, saps què? Estic millor a casa. Aquesta reflexió seria nefasta pels municipis, seria nefasta pel nostre país. Per tant, jo vull trencar una llança des d'aquesta tertúlia per a tota la gent que fa política, evidentment apartant tots aquells que no ho fan bé, que per sort són molt pocs, tot i que puguin fer molt soroll, per dir-ho així, però són molt, molt, molt pocs, i trencar una llança per tota la gent que fa política, ja sigui a nivell a nivell parlamentari, a nivell català, com sobretot a nivell local, perquè és gent que ho fa de cor, amb ganes, amb il·lusió, amb força, i que a més dona la cara i les dues galtes en moments tan complicats com els que estem vivint també des d'un punt de vista polític i social.
La importància de la política, la política local. Algun comentari més, senyor Sabater, per acabar?
No, comparteixo absolutament la reflexió de l'alcalde, evidentment.
També ha conegut vostè la política local a Badalona, per exemple.
Sí, és la més desagraïda amb això. Suposo que l'alcalde ho compartirà, no? Perquè moltes vegades tens la pressió de tots els ciutadans i la voluntat de voler donar resposta i la incapacitat de fer-ho, no? A més, amb aquest, torno a dir-ho, amb aquest sistema en el qual els ajuntaments són els grans oblidats des de la posta en marxa del procés democràtic al nostre país. No hi ha hagut reforma seriosa de la llei de finançament dels ens locals.
Sí.
Aquí estem amb una manca absoluta de recursos i ara es parla de retallades quan no hi ha hagut capacitat per donar resposta real als problemes. I torno a dir, amb una incapacitat per fer real el principi de subsidiarietat, en el qual els serveis, els ajuntaments donen realment serveis de primera instància als ciutadans, no?
Bé, senyors, si els sembla, deixem el tema, tot pendents de l'evolució d'aquests incendis a l'Alt Empordà, i esperem que no s'estenguin a la Garrotxa. Hi ha tres notícies econòmiques que repasso molt breument. D'una banda, el futur de Grècia dins l'euro, que sembla amb els dies comptats, segons el ministre alemany d'Economia, Philip Rösle, que ha de dir que no s'ha de tenir por a aquesta possibilitat, que Grècia surti de l'euro. També hi ha aquest possible rescat d'algunes comunitats autònomes i la possibilitat que Catalunya es pugui acollir a aquest rescat, en aquest cas del govern espanyol. I d'altra banda, les peticions que van arribar ahir des d'Espanya al Banc Central Europeu d'una actuació amb compra de deute avui perquè els mercats no castiguin més l'Estat. D'aquestes tres notícies, quina destacaria o quina comentaria, ja que tenim poc temps? Senyor Albert Batalla,
per exemple.
Sí, endavant, com vulgui.
Si em permet, li faig una certa finta als tres temes que em plantejo. I com que jo crec que malauradament ens recreem molt en els problemes, jo aniria de pet a les solucions, per entendre'ns. Llavors, respecte a la situació de Catalunya, es fa realment estrany doncs, que es plantegi un possible rescat per part d'Espanya quan la realitat és que Espanya en aquests moments està produint un espoli fiscal a Catalunya de dimensions extraordinàries, 16.000 milions d'euros l'any, no? I per tant això cal resoldre-ho. Més enllà de la situació puntual que es pugui generar en aquests moments i que sembla que el conseller Mascolell ha dit que de moment queda lluny una possible intervenció d'aquest tipus, sí que crec que és important doncs, que els catalans i les catalanes prenguem consciència de quina és la nostra situació des d'un punt de vista econòmic i fiscal. 16.000 milions d'euros anuals que se'n van dels nostres impostos cap a Madrid i no tornen en forma de res, ni d'inversions, ni de pagaments per serveis públics, etc. No? Per tant, aquí és on hi ha una de les claus del nostre futur des d'un punt de vista econòmic, també per poder passar millor una situació de crisi que des de fa temps afecta d'una forma molt important en el nostre país. No? Aquesta setmana hi ha una cita al Parlament de Catalunya on tots els partits polítics hauríem de fer l'esforç de posar-nos d'acord amb el pacte fiscal, amb reduir d'una forma substancialíssima aquest dèficit fiscal que el nostre país pateix des de fa ja molts i molts anys, no? I per tant l'oportunitat per part de tots els partits d'estar a l'alçada del que jo crec que la gent en aquests moments espera.
Doncs,
quan parlem dels 16.000 milions, acabo ja,
sí.
Quan parlem dels 16.000 milions d'euros anuals, són xifres molt grans, no? Que potser de vegades no prenem prou la dimensió. Estem parlant de 45 milions d'euros al dia, el que costa doncs, la construcció d'un hospital mitjanet del nostre país, cada dia del món. Imagineu-vos doncs, el que podríem arribar a fer si poguéssim obtenir aquests recursos.
Recordem aquesta cita important al ple parlamentari dimecres per l'acord sobre el pacte fiscal, un acord que encara no està clar que es pugui produir amb consens. Però vaja, d'aquest tema o dels altres, Lluís Serra.
Bueno, el tema del pacte fiscal em sembla que és un tema clau, en tot, perquè aquest ha estat aquesta setmana, els altres, el tema futur de Grècia i totes les notícies que està donant contínuament sortiran.
Sí, aquestes no són noves.
Però aquest, per mi, em sembla que és un punt clau perquè es resolgui afortunadament bé, no? Però no ho veig tan senzill. Especialment hi ha una cosa que hi ha dos o tres fets que no entenc. Un, perquè els partits, per exemple, el Partit Socialista Català i el PP Català, primer es dedica més a la fidelitat al seu propi partit generalista que no al compromís al país, com es veu, per exemple, doncs a Navarra, País Basc, Andalusia, tal, que primer diuen, no, això solucionem aquí i després són del partit. Doncs aquí primer són del partit i després a Catalunya, perquè el que va passar llastimosament al Parlament espanyol, que el Partit Socialista votés per error en contra del corredor ferroviari del Mediterrani, i per error, però és que, clar, dius, bueno, això és un tema greu, és un tema greu perquè en aquest moment el tema de Catalunya s'ha d'integrar a Espanya en una solidaritat, tot això es pot veure com es vulgui, però que és cert que aquesta situació econòmica està portant al problema que nosaltres tenim aquí molt a fons, no?
Sí, última intervenció, Quim Sabater.
No, simplement dic que, ja ho comentava abans d'entrar a la tertúlia, algú hi deu estar guanyant molts diners en aquest context econòmic i deu tenir molta capacitat de pressió quan el Banc Central Europeu i les grans institucions no intervenen.
Vostè estaria d'acord amb el dirigent Esteban González Pons, sí, que deia que hi ha interessos ocults?
Sí, 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 sí. Jo és que no hi sóc capaç de veure-hi altra causa.
Doncs bé, ho deixem aquí també amb els dubtes i les incerteses que malauradament es mantenen i molt pendents, evidentment, molt pendents dels incerts.